Gent de l'Escala i Junts denuncien en el darrer ple l'actuació policial durant l'acte de l'ANC i del Consell per la República amb motiu de la Diada de Catalunya. Els dos partits demanen saber qui va donar l'ordre als agents de retirar pancartes i estelades i reclamen que es depurin responsabilitats. El consistori nega que l'alcalde o el regidor donessin la directriu de treure les banderes independentistes i assegura que la situació es va corregir quan en van estar al corrent. Es renoven els quatre bancs de la Mar d'en Manassa. Els bancs procedeixen dels que hi havia a l'antic passeig Lluís Albert. Arrenca la nova temporada del programa Més 60, avui Dia Internacional de la Gent Gran. S'ha organitzat un taller cognitiu-emocional que se suma a les més de 100 activitats programades per aquest any. L'exposició de fotografies La Mar de Dones, que es pot visitar a la Casa del Gavià fins al 24 d'octubre, mostra les múltiples feines que han fet i fan les dones de mar a tot el món i en diferents moments històrics. En esports, l'hoquei subaquàtic busca ampliar la plantilla de cara al nou curs per poder competir. La secció del Club Natació L'Escala Empúries compta actualment amb 6 integrants i l'objectiu és arribar a la dotzena. És un esport que es practica poc a Catalunya, però que al nostre municipi ja fa anys que es practica. I el temps. Ens esperen dues jornades de cel molt clar, bona visibilitat i amb vent que bufarà de tramuntaneta tot el dia d'avui. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 1 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
En un pueblo con mar, una noche.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Merci, Núria, un dia més per ser la capitana d'aquesta hora de Arran de Mar aquesta setmana. Engeguem aquesta segona hora quan passen 3 minuts de les 5 de la tarda i una segona hora on dedicarem íntegrament tota l'hora a parlar de medi ambient amb els nostres col·laboradors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
De medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
Engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar i una setmana més tenim aquí entre nosaltres el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que avui seràs l'encarregat de dirigir aquesta secció de Arran de Mar. Jo me n'aniré amb la Sílvia. Molt bona tarda, Joan Ramon.
Bona tarda, Marina. Bé, això de fer de director, no sé si m'escau massa o no. Farem el que podrem. En tot cas, gaudir com cada dimecres aquí a Tarragona Ràdio en bona companyia. I després d'aquesta pausa que vam fer la setmana passada, degut a la festivitat de Santa Tecla, patrona de tots els tarragonins i tarragonines, o tarragonines i tarragonins, doncs després d'aquesta setmana en la que no vam fer aquesta secció, tornem novament i ho fem en la grata companyia de l'Ireneu Castillo, que ja va estar amb nosaltres per telèfon, no físicament, però sí en ànima, podríem dir, per parlar d'aquests insectes, aquests animals que venen de fora, normalment de països tropicals, i que troben a Catalunya, a la península Ibèrica, a tota l'àrea mediterrània, doncs un lloc on quedar-s'hi. És un bon lloc per fer turisme i, a més, per trobar-hi doncs, un bon lloc per viure. Comptem, com deia, amb l'Ireneu. Ireneu, bona tarda, ens escoltes?
Hola, bona tarda, Joan Ramon, què tal?
Bé, molt bé. Doncs mira, com que ho vam deixar, se'ns va quedar curt, la veritat, Ireneu, se'ns va quedar curt el darrer programa, doncs bé, amb la teva inestimable col·laboració, podem fer aquesta segona part, aquesta seqüela d'aquest apartat, com podríem definir-ho? Aquest apartat de la història natural dels països catalans, queda molt maco dir-ho així, tu que ets historiador, doncs pots pots mullar-te amb el tema.
I s'intentarà.
Sí, bueno, aquesta és la idea, és aprofundir una mica més sobre els ja no només l'impacte ecològic, és normalment el que sempre parlem aquí, doncs impactes a nivell d'ecosistemes, a nivell de biodiversitat, sinó també els impactes associats a l'economia, a la societat i fins i tot a la cultura, en certa manera, al llarg de totes aquestes onades d'invasions. Bé, a Catalunya no només hem estat invadits per insectes, hem estat invadits per moltes diferents civilitzacions. D'això també en podem parlar de retruc, si vols, Ireneu.
També, també.
Perquè és una mica... va lligat, no? Quan parlem de globalització, normalment pensem sempre doncs en una cosa que ens ve de fora, que és una cosa que nosaltres no podem controlar i en la qual estem immersos, no tenim cap capacitat de resposta, i el que potser no som prou conscients és que aquesta globalització, que ara veiem com una cosa moderna, producte del capitalisme, de les transaccions comercials, s'ha produït sempre, sempre, sempre al llarg de tota la història, perquè sempre hi ha hagut rutes comercials a través de les quals han arribat no només insectes, no només bitxos, com dèiem la setmana passada, sinó han arribat diferents tipus de mercaderies, des de teixits, espècies, materials de construcció, tecnologies, és a dir, intentarem avui fer una mica, doncs, lligar-ho, no?, tot plegat. I per què? Perquè amb quina intenció? La intenció és la següent. La intenció és entendre que aquesta globalització, en la qual actualment ens hi trobem, estem intentant posar-hi fre, és una cosa que ha passat sempre. Igual que les extincions, quan parlem d'extincions massives, que ens anem a períodes històrics que ara mateix ens semblen molt llunyans, però s'han produït de forma natural, entre cometes, sense intervenció humana al llarg de milions d'anys. És a dir, hem tingut moltes extincions massives, la més famosa, la dels dinosaures, i s'han produït de forma natural, no ha intervingut ni l'home, ni el CO2, ni les activitats que puguin produir calentament o escalfament global. Ara ens trobem amb aquest context, no?, que tothom, doncs, bueno, dona les culpes de tot a l'escalfament global, i potser, deixa'm volar l'aire, és una mica el que m'agradaria parlar amb tu, Ireneu, potser és només un dels ingredients que tenim dins d'aquest poti-poti de comerç, de transaccions, de viatges, però també importem virus, també importem bacteris d'altres països. Quan dic importem, ho dic en general, ho dic que podem importar els que vivim aquí o els que venen de fora. Vull dir, tu te'n pots anar de vacances a un país africà, a un país tropical, i vens amb una ameba, amb un virus, un bacteri d'aquests, que aquí doncs es considera medicina tropical.
Bé, si no, els exportem nosaltres.
Molt bé, també, efectivament.
Sembla que siguin nosaltres els pobrets, les víctimes i tot això. No, no. O sigui, això és ambivalent. O sigui, que tant com venen, van.
Certament, si ens remuntem a l'època colonial, doncs l'estat espanyol, l'estat portuguès i molts altres estats europeus, doncs van importar productes de les Índies, com en dien llavors, però al mateix temps també van exportar malalties, van exportar una sèrie de conseqüències que no eren precisament positives per als països que rebien aquesta globalització. Parlem de, doncs, de fa 500, 600 anys, per exemple. Jo avui li donarem un format més de tertúlia, no faré ja més presentació, ja vam parlar d'algunes d'aquestes espècies invasores, sobretot insectes, però també hi ha alguns aràcnids, hi ha alguns crustàcids, hi ha fins i tot algun invertebrat que no és artròpode. Parlaríem de cucs, d'això no en vam parlar la setmana passada. Hi ha un cuc que només l'esmentaré, que és el cuc cap de martell. En castellà queda potser una mica millor, gusano cabeza de martillo. És un cuc tropical que va arribar a Amèrica farà uns 50-60 anys i aquí a Europa ha arribat potser farà uns 20-30. I bé, fixa't tu quina cosa més curiosa, ve a dins de les torretes, perquè és un cuc que viu dins de terra, no és com els cucs de terra. Està emparentat amb les planàries. Les planàries és un invertebrat molt peculiar, és un invertebrat que podríem dir immortal. Tu, si agafes una planària i la talles amb 20 bocins, n'obtens 20 planàries noves. O sigui, d'una sola n'obtens tantes com bocins en puguis fer. És un animal realment desconcertant, desconegut, i que ha vingut d'aquestes latituds més tropicals, fins aquí, fins a Catalunya, Europa, Mediterrani, etc. Jo n'he vist a Tarragona, concretament, un cuc de cap de martell que es diu, deixa'm recordar el nom, Bipalium quehuense. No tenen vulgar, lògicament, perquè és una cosa que hem rebut fa molt poquet. Però bé, és un animal que s'alimenta de cucs de terra. Llavors, pot ser molt perillós per un ecosistema, per un sòl fèrtil, sa, perquè aquesta planària que ve de fora, tropical, doncs es dedica a exterminar els cucs de terra, que, com segurament saps, Ireneu, doncs sí, va no. Molt bé per airejar el sòl, per oxigenar-lo, per fer que la textura...
Sí, exactament.
Perquè es faci millor aquest compost natural, no?, quan hi ha degradació de matèria orgànica dins el sòl. Bé, aquest seria un altre exemple, no? A partir d'aquí, tertulia oberta, Ireneu, tu mateix, podem començar allà on ho vam deixar o allà on tu creguis convenient.
No, mira, o sigui, si estem de tertulia podem parlar exactament del que vulguis, vamos. O sigui, a veure, això que estàs dient aquí del cuc de cap de martell, o gusano de cabeza de martillo, aquest que estan dient, a veure, és simplement un mes. O sigui, com estaves comentant abans, o sigui, a veure, estem en un lloc que per aquí ha passat de tot. O sigui, però de tot és dir de tot. O sigui, des de cucs, des d'arbres, des de civilitzacions, o sigui, està fent lloc de pas. Llavors, que possiblement tinguem és aquí quan arriba alguna espècie que ens fot. Sobretot econòmicament. Clar, si tu tens una... Com vam estar parlant no fa molt de temps, o sigui, la filoxera, de fet, ara hi ha filoxera també. Però ara sembla que no existeixi perquè ja els agricultors, doncs, han après a manegar-s'ho més o menys amb la filoxera. Però clar, en el segle XIX, quan va entrar, va ser un escampall i llavors va ser un gran desastre. Clar, fins a quin punt aquest cuc que estem dient ara, sí, és horrorós perquè són les llombrius i tots els cucs de terra i tot el que vulguis, però no sabem fins a quin punt engega una... diguem que un efecte papallona que desperta tota una altra cosa, tant de bones com de dolentes. Clar, jo crec que per aquí, sobretot el que és la qüestió de plagues i històries d'aquestes, això s'hauria d'enfocar per aquesta banda.
Bé, has dit una paraula que jo no volia dir. De fet, sí que l'he posat amb el tuit que anuncia doncs, el contingut del programa d'avui. Sí que he fet servir la paraula, concretament l'expressió, plagues bíbliques. I l'he posat entre cometes, perquè la paraula plaga a mi no m'agrada gens, perquè, de fet, si ens atenim al que vol dir el significat de la paraula plaga, l'espècie humana, com a tal, ja és una plaga, és una plaga enorme a nivell planetari. Per tant, més que plaga, jo sempre intento parlar d'invasió, parlar d'espècies exòtiques, invasores, perquè és una mica la terminologia més tècnica, més científica. Clar, quan parlem de plaga, i això ja ens remuntaríem en aquelles èpoques bíbliques, la famosa plaga de les llagostes i no sé quina més, clar, sempre ha suposat un perjudici econòmic i sobretot a nivell agrícola. Quan parlem d'aquest tipus d'infestacions, d'animals que normalment no hi són i que de sobte apareixen, no saps ben bé d'on venen, però molts es queden, altres no. Per exemple, el cas que dèiem de la llagosta, no? La llagosta migratòria, com el seu nom indica, és una llagosta que migra i durant aquesta migració es va alimentant de tot allò que troba. Llavors, un núvol, per entendre'ns, que pot tenir milers de milions d'individus, milers de milions de llagostes, per allà on passa, devora absolutament tota matèria vegetal que es trobi, sigui més o menys comestible, no té massa miraments. Llavors, clar, aquest impacte econòmic és el que normalment s'associa a la paraula plaga, no? És a dir, quan tenim una plaga? Doncs quan ens toca la butxaca...
Justament estem dient el que és una plaga, perquè realment aquestes plagues és quan afecten econòmicament a l'ésser humà. Si no afectessin econòmicament, doncs no hi hauria cap problema, perquè no, de fet a l'ésser humà tant se li fot una cosa o una altra. Dient com som, que som una de les pitjors plagues que vols que hi hagi sobre el planeta. Però bueno, hi ha moltes coses. A veure, si estem parlant d'invasions i tal, home, si tu vas a mirar, el tomàquet ve de fora. Això no és una espècie autòctona i està per totes bandes. Hi ha una invasió per totes bandes, la patata. Històries d'aquestes que, clar, només és quan ens afecta a nosaltres econòmicament és quan ho veiem com malament. Però, clar, a nivell ecològic això s'hauria de tenir molta tela que tallar, que diu aquell, no?
Bé, de fet, la major part d'espècies agrícoles que hi ha a Catalunya, la major part, diria, excepte algunes poques, com puguin ser l'olivera, no sé si el garrofer, aquest l'agafaríem amb pizzes, però la majoria de fruiters, la immensa majoria, no són propis de Catalunya. A Catalunya els fruiters que tenim, els autòctons, també en tenim, però donen fruites petitonetes. Estic pensant, per exemple, a l'aranyoner. L'aranyoner, que és el Prunus spinosa, és de la família de les pruneres i creix de forma silvestre, creix en llocs més aviat humits, amb un cert grau de frescor, que no siguin molt càlids. No? Llavors, el fruit de l'aranyoner... Exacte, en castellà es diu, si no m'equivoco, endrino.
Endrino,
i amb l'endrino es produeix aquest licor tan famós, sobretot a Navarra, que és, no? Bé, aquest és un exemple d'aprofitament. També antigament a Catalunya es feia oli de càdec. El càdec és de la família dels pins, però no és un pi. I amb els fruits del càdec s'elaborava tradicionalment, es feia doncs, una cocció per extreure'n un oli essencial. I doncs aquest oli tenia unes certes propietats medicinals, etc. Això s'ha fet amb diverses plantes autòctones, però des de doncs, que ens vam convertir, vam passar de ser nòmades a ser agricultors ja fa molts milers d'anys, doncs hem anat adaptant espècies noves, com deies, que venen de llocs tan llunyans com puguin ser les Amèriques, no? com es deia en l'època colonial. Doncs bé, efectivament, la patata n'és un exemple i avui dia fem servir patata pràcticament per tot.
Per totes bandes, clar.
L'arròs, segurament l'arròs que tenim en alguns indrets de Catalunya i de València és molt probable que també sigui forani. I el que potser...
Sí, pràcticament tot.
Sí, t'anava a dir, potser el blat.
Gràcies a tot això.
Potser el blat.
Fins i tot, sí, sí. A veure, a lo millor no són exactament d'aquí, no són autòctones, sinó que han vingut, doncs, a lo millor de l'altra banda del Mediterrani, han vingut això, però al final tot es troba el mateix. O sigui, a veure, en quin moment deixen de ser espècies forànies i per ser espècies autòctones? Clar, o sigui, a veure, aquí, més enllà del que són les plagues, diguem-ho així, d'insectes que puguen venir, que et pica el mosquit tigre o t'enganxa una vespa asiàtica i deixa sec, una història d'aquestes. O sigui, hem de tenir en compte que, de fet, aquesta diferència entre autòctons i foranis és una mica posada per nosaltres. No ho posa la natura.
Bé, de fet, ja. Sí, em permets una falca molt breu. Com deia abans, la terminologia, quan parlem d'espècies que venen de fora, sempre es diu que és una espècie, ja sigui plantes o animals, és una espècie exòtica. Llavors, dins de totes les exòtiques, entraríem a la categoria d'invasores, que són aquelles exòtiques que tenen un efecte important per la seva capacitat d'adaptació, de dispersió, etc.
Sí, però això justament el que implica és que després el medi ambient al que entra aquella espècie ha de fer una reubicació total per admetre aquella nova espècie. Que a veure, s'ha donat, és el que diem, sí, hi ha hagut extincions i tot això. El que passa que amb l'ésser humà, amb la capacitat de transport que tenim últimament, ja sigui amb barcos, ja sigui amb avions, ja sigui com sigui, doncs diguem que hem accelerat el problema. Hem accelerat el problema. Llavors ha vingut, doncs, estil com la Cidalema, o sigui, l'Arna del Boix i tot sí, això, sí, sí. Ha vingut tota una sèrie que llavors te trobes tu aquí que tu tens una sèrie d'arbres, estil com el Boix i coses així, i llavors et fot tota la història. Però el fet de que entrin noves espècies, són dolentes en tant en quant que ens molesten a nosaltres. Que sí, o sigui, momentàniament, doncs, poden afectar a qualsevol, diguem que, hàbitat, perquè significa que en un moment donat han trobat un espai lliure per desenvolupar-se, i els que estaven en aquell moment en allà, que no significa que siguin autòctons, sinó que porten més temps que els nous, doncs s'han hagut de readaptar a tota aquesta situació.
Correcte.
Llavors, clar, el que passa és que quan ho veiem això, que ens afecta d'avui per demà, que s'ha vingut aquí el mosquit tigre, que ens han vingut el talar al gerani, ens deixa sense un gerani i tal, doncs pensem això que són, com deia jo, les plagues d'Egipte. Però pel que és per la natura, és un moment, o sigui, perquè és una cosa relativament natural, no?
Bé, anem a parlar d'això, perquè jo crec que és molt interessant. Clar, a l'era moderna, a l'era en la que nosaltres estem visquent, que es diu, doncs, l'era de la immediatesa, l'era en què ho volem tenir tot i ho volem tot a l'instant, no? Quan fem una comanda, clar, per aquestes companyies de transports tan famoses que et porten de tot a casa, no? Doncs, no, escolti, és que vull demà i pagaré l'opció de premium perquè m'ho porteu demà, no la setmana que ve. Llavors, aquesta immediatesa la tenim a escala ecològica, a escala biològica. Llavors, ens imaginem que la foto actual de la biodiversitat que puguem tenir, per exemple, a Catalunya, és una foto que ha estat inamovible durant centenars o milers d'anys. Clar, això és incorrecte. I partint d'aquesta base, venen els problemes de planificació del territori, de millorar l'adaptació a les espècies invasores. I quan dic millorar l'adaptació, ho dic intencionadament, perquè la majoria, per no dir el 99%, deixem un 1% de marge, però el 99% de les espècies invasores, especialment aquestes que tenen una capacitat de dispersió i de reproducció molt gran, com els insectes, com la majoria d'artròpodes, venen per quedar-se. És a dir, sí. Un cop arriba el mosquit tigre, jo recordo, farà uns no sé, 15 o 20 anys, una cosa així, que es va començar a parlar del mosquit tigre. Hi havia una sèrie de... Bueno, potser un, en concret, un tal Roger Aritja, que era el crac a nivell de Catalunya, a nivell d'investigació d'aquesta invasió, d'aquesta nova invasió del mosquit tigre, no? Llavors jo recordo que aquest senyor feia molts articles, feia divulgació, des del departament, en aquell moment crec que era Medi Ambient, que potser encara no era territori, Departament de Medi Ambient, doncs es feia un seguiment, no?, doncs per veure cap on anava, com es podia aturar l'expansió del mosquit tigre. Bé, després de tants i tants esforços i de tants i tants diners invertits, en el que en aquest cas no és un problema econòmic, és un problema relatiu amb la salut, tampoc no és ben bé un punt d'entrada de malalties tropicals, com passa amb altres espècies de mosquits. Sí, en el cas del mosquit tigre tenim una certa tranquil·litat. És molt molest, la picadura és molt pesada, tarda dies a marxar, la sensació de picor i de dolor, però no tenim doncs, cap malaltia, de moment, associada directament al mosquit tigre. Què ha passat després de tot d'aquest immens esforç de recursos, d'inversió, d'investigació, de divulgació? Jo recordo que hi havia uns tríptics que et deien, no, si tens torretes a casa has de buidar el platet de la torreta perquè no s'hi posin les larves del mosquit tigre. Si tens qualsevol pot on emmagatzemes aigua, li has de tirar lliixiu, etc. Una sèrie de recomanacions que, com s'ha vist, no han servit absolutament per res. El mosquit tigre ha seguit expandint-se i avui dia el tenim a tota Catalunya. Llavors, clar, la pregunta és aquesta, no? Val la pena lluitar? O potser és més interessant adaptar-s'hi? A tu què creus, Ireneu?
Bueno, de fet, justament és això. O sigui, què pots treure si et poses a navegar contra corrent? Contra una corrent que hem creat nosaltres mateixos. Perquè, clar, jo me'n recordo que cap al 2000... Mira, t'estaré dient cap al 2002, mira, diria això. O sigui, jo no sabia del mosquit tigre ni res. I saps on vaig saber del mosquit tigre? Quan vaig estar per les boques del Roine. Vaig anar amb cotxe, vaig anar fins a Itàlia, sí. I a les boques del Roine em van deixar com si fos allà la... em van deixar com si fos un sac de genecs. O sigui, ja pots imaginar, un sac de nous em van deixar allà. I llavors allà vaig conèixer el que era el mosquit tigre. El mosquit tigre, al final, doncs, va acabar arribant a casa nostra. Però, bueno, és el que tenim. Tot això, doncs, és una mena de... Bueno, si tinguéssim capacitat realment de parar-ho... O sigui, el que tenim capacitat és d'engegar-ho, però no de parar-ho, perquè ja un cop que has obert la porta, evidentment ja no hi ha res més. I, de fet, de totes les espècies que vam estar parlant l'altre dia, que vas posar ja 20 i pico, no sé quantes vas dir al final...
Bueno, 20 espècies, sí.
Bueno,
20 i algun altre afegit, sí, 22 en total. Doncs,
de totes aquestes, no s'ha exterminat a cap.
Correcte.
O sigui, no s'han exterminat cap ni una. Poden haver estat els calés que hagis volgut ja per intentar parar el morrut de les palmeres. Ho pots intentar, doncs, això, el que és el de les geranis, o sigui, el talar de les geranis, el que vulguis, però no s'ha aconseguit de parar. O sigui, no s'ha aconseguit de treure. Fins que la gent, diguem que nosaltres mateixos no hem après a, diguem que, conduir aquesta plaga o aquest invasor, no podem tirar-lo enrere, perquè és que ja hem obert la porta i no hi ha forma de tirar-lo enrere. Llavors, a partir d'aquí, justament el que penso és que aquí el que s'ha de fer, sobretot, és un... És, diguem que, divulgació de com gestionar aquests nous veïns, podem dir-ho així, que tenim entre nosaltres. Perquè no podem parar-ho. O sigui, l'única forma que tindríem per parar-ho seria que no hi hagués comunicació aèria, o sigui, que no hi haguessin avions, que no hi haguessin cotxes i que no hi haguessin barcos. Llavors, en el moment que això continua, la resta són calés perduts. O sigui, per molt que hi hagués mosquit tigre i que s'hagin fet unes campanyes de fumigació bestials tant a les zones properes a les ciutats com a les zones estil doncs, aiguamolls de l'Empordà o coses així, o el Delta de l'Ebre o tal, o sigui, és que no han servit de res. O sigui, no ha servit de res tota aquesta lluita. Llavors el que hem d'aprendre és a suportar-les i a poder-les diguem que gestionar millor del que ho estem gestionant.
Aquí hi ha una qüestió, clar, jo ara estic pensant en diverses coses, escoltant-te, Ireneu, i hi ha una qüestió que jo acostumo a recordar, sobretot a xarxes socials, a Twitter, i és que ens estem carregant algunes plagues, entre cometes, a base d'uns determinats insecticides que diem que són amigables amb el medi ambient, que són selectius, que no tenen...
De primer, si és insecticida, no és amigable. Per molt que això, és com si és un arma que diuen, no, és una pistola amigable. No, perdona, si dispara, no és amigable.
Sí, tota doncs, la raó.
Amb els insecticides passa exactament el mateix.
Bé, en tot cas, diríem que són més amigables que es feia servir fa 50 anys o fa més anys com el DDT, no? Com el DDT, que era aquell famós insecticida que s'ho carregava tot. De fet, hi ha una anècdota relacionada amb el DDT que la tenim aquí a la vora de Tarragona, a la Pineda. No sé si coneixes la zona... bé, que ara és propietat de Port d'Aventura, però antigament uns aiguamolls, els aiguamolls dels prats de la Pineda i de Calípolis. Doncs en aquests aiguamolls hi vivia, des de feia segles o mil·lennis, un petit peix que es diu fartet, el nom científic és Afanius iberus, que és un peix endèmic de la costa llevantina, és a dir, endèmic de Catalunya, de València, de Múrcia, i hi ha a la part que toca ja més a l'Atlàntic, a la part andalusa, hi ha un altre peix molt semblant, que és cosí germà d'aquest, que és el Afanius baeticus, i tots dos feien una funció molt important, que era controlar, ho feien de forma natural perquè és el seu aliment, controlar la població de mosquits, menjant-se les larves que viuen a dins l'aigua, no? Llavors, quan va arribar el DDT, doncs, per la pagesia, en general, no entrem en detalls, però en general, per la pagesia, doncs va ser com, ostres, ja està, ja hem acabat amb totes les plagues, ja podem plantar el que vulguem, que podrem tenir collita doble, no ens haurem de preocupar de que cap insecte ens afecti, no? Bé, què va passar? Doncs que el DDT no es va carregar només els insectes que produïen danys al camp, sinó que es va carregar tots els insectes, tots, absolutament tots. Llavors, allò on tiraven DDT no quedava absolutament res, i això té aquestes conseqüències en cadena, no?, que tu comentaves, Ireneu, doncs que si desapareixen els insectes, tots els ocells, altres insectes que s'alimenten, que són depredadors d'insectes, petits vertebrats, serps, sargantanes, etc., fins i tot peixos, doncs acaben quedant-se sense aliment. Llavors, sí, no, què va passar?
Doncs que
va haver una massacre i una destrossa a nivell ecològic. Llavors, van desaparèixer els insectes, però què va passar? Van desaparèixer els peixos. I algun il·luminat va dir, ostres, ara que no tenim fartet i que han tornat a venir els mosquits perquè ja no es permet l'ús del DDT, ja s'ha prohibit, ja s'ha vist que més ha set tòxic pels insectes, també ho era per les persones. Llavors, bueno, prohibit el DDT, no en tirarem més, però què ha passat? Hi ha hagut un desequilibri en els ecosistemes aquàtics. El fartet ha quedat sota mínims, però ara tornem a tenir un munt de mosquits. Què fem? Ah, molt bé, i és quan ve el llest, l'expert de torn, i diu, ah, doncs mira, resulta que a Texas hi ha un peix molt semblant, molt resistent, I que el pots tirar on vulguis, que reprodueix superràpid i es menja tots els mosquits, és control biològic seria la paraula. I van portar la gambúsia, i què van fer? Doncs van escampar gambúsies per tot arreu, per totes les maresmes de Catalunya, i avui dia, vagis on vagis, a la majoria de rius de masses aquàtiques, excepte les que són salines, perquè la gambúsia no tolera la sal. Bueno, tolera certes quantitats, però no molta. Doncs a tot arreu te trobes gambúsies. Vull dir, és una altra de les espècies, aquí ja passaríem a un altre nivell, que és el dels peixos invasors. Aquest ja donaria per un altre programa.
Si tu veus, no veus, tot això està tot lligat.
Sí.
És que no només, si parles dels insectes, al final acabes parlant dels arbres. O sigui, vull dir, és una cosa que està tot lligat i no, el que hem de tenir molt clar que és que no el podem, diguem que aïllar unes coses d'unes altres. O sigui, d'aquestes històries que has contat, diguem que de... no sé com t'ho diria, o sigui, d'aquests arreglatodos que al final resulta que l'únic que fan és encara més mal que el que havia, a la història n'hi ha moltes. O sigui, de fet, aquí a l'Estany de Banyoles, de fet hi havia molt pocs peixos. I a principis del segle, bueno, de fet, el Darder, el que va fundar el Museu Darder de Banyoles, doncs va començar, doncs mira, anem a posar per aquí, anem a ficar peixos i coses així perquè hi hagi més peixos. Sí. Clar, quan es van fer molts peixos, moltes carpes i molt d'això, no se'ls va córrer una altra cosa més que llençar els lluçis. Que els lluçis són americans i són d'això. I què passa? Que al final resulta que es menjaven els quatre autòctons que queden peixos que quedaven i menys les carpes que havien posat. Per sort, els lluçits no es van poder, diguem que, reproduir, no es van reproduir, perquè si no hagués estat un desastre ecològic similar al que tenen a Amèrica, justament amb les carpes platejades,
sí.
que allà són del riu Mississippi, que és que el 90 o el 92% de la biomassa del riu Mississippi la formen les carpes platejades, que són unes carpes que en principi les van portar per allà a Amèrica, doncs, perquè eren bones per menjar, eren comestibles i tal, però se'ls va escapar de les piscifactories que hi havia. I aquesta, quan és molt curiosa, perquè resulta que quan passen les barques pel Mississippi, salten amb unes alçades del millor de 3-4 metres. És una borrada. Però és que, a més, a sobre, és que els peixos aquests van, com, diguem que en forma de cardúmens, o sigui, fan grans masses, i poden arribar a fer fins i tot 40 quilos cada peix. Tu imagina't que passes allà amb la teva barqueta una mica ràpida i et salten tots els peixos i, bueno, allà s'han donat trencats de cap, de tot, perquè no és el mateix que passis per allà per sobre i bueno, hi han hagut zones del Mississippi, diguem que de la conca del Mississippi, que han preferit, o sigui, matar-ho tot com tal d'acabar amb aquesta plaga, en aquesta plaga, diguem-ho així, amb aquesta invasió. Llavors, s'estan trobant que resulta que pel 6 o el 8% d'espècies autòctones que queden prefereixen sacrificar el 100% de tot el que queda com tal d'acabar amb aquesta plaga. Una plaga que al final no ha deixat de fer més que l'home, clar. Fins a quin punt no ens hem de tocar una mica i ficant-se la mà allà on toca quan passa alguna història d'aquestes, no?
Bueno, clar, el tema que ja et dic que se'ns escapa una mica de la part de bitxos, com que era l'enfoc inicial.
Però és el que t'estic dient, o sigui, comences amb una cosa i comences amb l'altra.
Cert.
És que està tot lligat. O sigui,
és clar, és correcte.
Si ens centrem només amb insectes, bueno, ja t'he dit, o sigui, tens això, pues el que estaves dient del mosquit això i de la vespa asiàtica, ara que està tan de moda i tot això.
Clar, jo volia enfocar-ho...
Que es veu que la vespa asiàtica ara s'està trobant que menja... erugues de la papallona del boix.
Sí, clar, perquè és carnívora.
Manda pebrots, no? La història aquesta, no?
Bueno, aquí hi ha una sèrie de qüestions interessants. N'hi ha una d'elles que a mi em crida molt l'atenció, i és aquelles espècies invasores, exòtiques, que han vingut a menjar-se literalment plantes que són d'altres països. Per exemple, el morrut de la palmera. Borrut de la palmera, majoritàriament ataca espècies del gènere fènix, que són les palmeres datileres, per entendre'ns, doncs són el seu principal objectiu. Llavors, clar, tots els llocs on hi ha palmeres centenàries, doncs a correcuita anem a protegir-les. S'han trobat solucions relativament senzilles, no són barates, però sí són senzilles d'aplicar. I, per tant, s'han pogut conservar la major part de palmeres històriques de llocs emblemàtics, tot i que en moltes zones doncs, hi ha hagut una escabetxina de palmeres impressionant per la simple acció del morrut. Clar, això ja és una pèrdua econòmica, és a dir, que tu tinguis una palmera al jardí de casa teva o al mig de la plaça d'un poble o d'una ciutat i que te vingui un escarabat, te posi ous i les larves acabin menjant-se tot l'interior de la palmera i, per tant, acaba morint, acaba secada. Això té una pèrdua, una conseqüència econòmica, no?
Sí,
llavors,
sobretot,
en aquest cas...
Igual aquí econòmica potser no, perquè aquí diem que no, a part del que és el palmeral d'Elx i tot això, aquí no hi ha una gran, diguem que, zones diguem que de cultiu de les palmeres.
Que valen diners, sobretot, que una palmera de 30 metres val un ull de la cara.
Sí. No, o sigui, fa temps que ho tenia jo mirat per aquí de l'hospital i em penso que no baixava de 6.000 euros.
Sí, i tant.
Això és una barbaritat. Però bueno, és que hauries de veure que per què estaven aquestes palmeres aquí. Eren per lluir. O sigui, eren per, diguem que per mostrar la capacitat, sobretot dels indianos, quan van tornar cap aquí, de la seva capacitat, doncs mira, jo em poso una palmera perquè veig que soc més ric, perquè venia jo d'Amèrica i tot això. O sigui, fins a quin punt el que molesta és que aquests símbols de riquesa, si vols, que en el seu moment eren les palmeres, resulta que ve un bitxet i se l'està matant. Llavors, dius, aquí hi ha una doble vessant, no? Clar, en el moment que toca a l'ésser humà, doncs és un problema, clar. I si acaben amb aquesta cosa, doncs mira.
Clar, hi ha altres casos, i jo t'he posat aquest perquè és molt fàcil de veure i d'entendre, no?, que una espècie exòtica ataca un arbre exòtic. Per tant, diguéssim, aquí no hi hauria una pèrdua ecològica sensible. Però sí que hi ha altres casos. S'hauria de mirar, perquè cada cas és diferent, no es pot generalitzar. Si parlem de la vespa asiàtica, pot tenir certes contrapartides bones i certes contrapartides no tan bones. Si parlem del mosquit tigre, doncs home, el mosquit tigre...
Al final és tota la vida, no? Tota la vida és això. Diguem que és el balanç entre el bo i el dolent.
Exacte. Llavors la qüestió és aquesta, no? Que en les polítiques dirigides a aquestes espècies invasores hi hauria d'haver no només un seguiment, que està molt bé que es faci, vull dir, que ara mateix doncs, estiguin fent seguiment de nius de vespa asiàtica, ho trobo magnífic, però si després no hi ha una acció concreta, ja sigui adaptativa o ja sigui pal·liativa, però hi ha d'haver una acció. De res serveix que tinguem moltes dades de tots els nius que hi ha a Catalunya de vespa asiàtica i cap a on s'està dirigint, o de la papallona del boix, o de qualsevol altra espècie. Llavors jo crec que ens faltaria una mica de recerca. Ens queden 2 minuts, Ireneu. Te'ls deixo per tu, per si vols afegir alguna coseta més.
No, en principi és això. O sigui, el debat aquest sobre espècies forànies i autòctones, jo crec que el tindrem sempre, però que és una cosa que diguem que això és recurrent, en tant en quant que ens afecti o es deixi d'afectar. Després s'hauria de mirar quines són els efectes que poden tenir realment el que és el medi ambient i quina és la capacitat, sobretot del ambient d'acceptar-ho, o sigui, d'absorbir-ho o d'eliminar-ho. Però tot això ja és una cosa que possiblement nosaltres, o sigui, l'ésser humà com a tal, hauria de mantenir-se una mica al marge, no? En tant i en quant quan que sí, o sigui, nosaltres l'hem provocat, però possiblement ens hauríem de ficar una mica la mà allà on no toca per intentar, diguem que ser un déu, intentar arreglar-ho. No, o sigui, ja l'has cagat, o sigui, què vols fer, no? O sigui, llavors, això jo crec que és el que és sobretot el que hauríem de tenir clar de cara a un futur, no?
Sí, bueno, al fi i al cap, com sempre, anem a la política, no? Mesures a nivell sempre, polític, sempre. Que a vegades són més senzilles a nivell tècnic que no pas a nivell polític. En tot cas, bé, t'agraeixo molt un cop més que hagis participat avui al programa amb nosaltres, Ireneu. Doncs, bueno, seguim en contacte. Potser farem una tercera part, no sé, perquè el tema dels peixos, la veritat bueno, és que promet, eh?
Pots estar-te hores. I si certament. Expliquem els arbres i tot això...
Certament.
L'hòstia.
En tot cas, gràcies, Ireneu, per estar amb nosaltres. I bé, doncs donem pas a la Marina perquè acomiadi. Jo ja he de marxar, he d'agafar l'autobús. Jo viatjo en transport públic, Ireneu, que és un dels grans secrets que no explico mai a ningú. Gràcies, Ireneu, i bona tarda.
Vinga, a vosaltres.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, aquesta associació, l'Associació Cetàcea, és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquesta espècie. D'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el cap d'olla negra d'aleta llarga. Atenció, d'aleta llarga, eh? Bona tarda, i Sílvia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquestes càpsules del mar.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Si et sembla, coneixem primer el nom científic d'aquesta espècie.
Sí, doncs el cap d'olla negra d'aleta llarga, que és el que trobem aquí al Mediterrani, el nom científic és Globicephala melas. Hi ha, dins del mateix gènere, hi ha dos caps d'olla negra, el d'aleta llarga i el d'aleta curta, o tropical, que està en zones més temperades. El d'aleta llarga és el que trobem en zones més fredes.
Mm-hmm. Si et sembla, coneixem també més característiques de la seva morfologia i com podríem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla negra és de la família dels delfínids, també, per tant podem considerar que és un dofí, i d'aquesta família és el més gran que es pot veure de forma habitual al Mediterrani. Els adults poden arribar a mesurar entre 6 i 7 metres de longitud, per tant, en comparació amb els altres dofins, són realment grans. Són animals que la seva coloració és totalment negra, molt, molt fosca, a excepció d'una taca blanca en forma de W invertida que tenen al pit, però clar, això a mar, a no ser que es girin, doncs és difícil de veure, no? Alguns exemplars també poden presentar algunes coloracions blanquinoses just darrere de l'aleta dorsal, i això també pot servir per identificar els individus concrets, no? I a diferència de l'altra cap d'olla del gris, la seva aleta dorsal la tenen situada una mica bastant endavant, dins al mig del cos, i té una base bastant ampla i és baixa i falcada cap endarrere, sobretot en els individus com més grans són, més arrodonida acostumen a tenir-la, i aquesta aleta és super identificativa. Si el veiem a mar, és molt fàcil distingir-los.
No sé si podem parlar una miqueta també de com es comporta, quin és el comportament pel qual el podrem reconèixer a mar.
Doncs els acostumem a veure en un comportament tranquil, natació normalment lenta. És una espècie que té una estructura social molt marcada d'una manera matrilineal, és a dir, que s'organitzen en grups en què, sobretot, les mares van amb les cries i mantenen amb el grup familiar durant molt de temps, no? Aleshores, els mascles, quan s'han de reproduir, se'n van del grup i busquen femelles d'altres grups. I és una espècie que això, són molt sociables, i quan estan a la superfície estan molt junts entre ells, socialitzant i fent un rang de comportaments bastant gran, com treure el cap de vegades per veure què està passant, fer la croqueta, que en diem, no? Que els petits, mm-hmm. sobretot els més joves, de vegades donen voltes i fan una sèrie de comportaments així molt socials, a diferència d'altres dofins que potser els veiem més viatjant amb una natació més normal. Però no sempre, evidentment. Hi ha dies de tot.
Mm-hmm. Què és el que menja el cap d'olla negra d'aleta llarga?
Doncs igual que el cap d'olla gris, s'alimenta sobretot de cefalòpodes, com ara calamars, que troba a grans profunditats, però en aquest cas també poden incorporar alguna espècie de peixos a la seva dieta.
Uh-huh. I per quines zones del Mediterrani podríem trobar-lo? On el solem veure?
També, sobretot, a la conca occidental del Mediterrani. A la nostra zona, on es troba el gruix de població més gran, és sobretot a l'estret de Gibraltar, on hi ha una població resident, i tot el mar circundant, el mar d'Alboran i el golf de Vera, al sud-est de la península Ibèrica, sempre amb aigües més profundes de 500 metres. Llavors, a la part nord, això estem parlant de la part sur, a la part nord, la seva densitat és una mica més baixa, no el veiem amb tanta freqüència, però també està lligat igualment amb zones molt profundes, sobretot a partir en canyons submarins, que van fins als 2.000 metres de profunditat. Aquí al Garraf l'hem vist també molt lligat als canyons submarins Fojo, Sant Salvador i el de Berenguera, que està davant del delta Llobregat.
Hi ha alguna època de l'any en concret que el puguem veure o podem dir que està aquí bé tot l'any?
Doncs com la majoria de cetacis que tenim al Mediterrani, són residents, és a dir, mai abandonen el Mediterrani, es poden anar movent, però, és a dir, poden aparèixer en qualsevol moment de l'any. Aquí al Garraf, com que tenim potser una freqüència més elevada d'encontre del cap d'olla gris, el cap d'olla negra és una espècie que no hem vist tant fins al punt que el vam veure per primera vegada de l'any passat, el 2022. Sí que teníem coneixement de que hi era, perquè altra gent que navega ens havia dit que ens l'havien trobat, però nosaltres no l'havíem vist fins l'any passat. I en total tenim registrat uns 10 albiraments. Uh-huh. Entre l'any passat i aquest.
Uh-huh. Principals amenaces també per la seva conservació, quins són els perills d'aquesta espècie?
Doncs, com passa amb algunes espècies de cetacis, la subpoblació del Mediterrani, perquè el cap d'olla negra d'aleta llarga es troba, també és una espècie bastant cosmopolita, que es troba sobretot si excloem les aigües més tropicals, no? Més de l'equador. La resta de mar, diguéssim, es troba per tot el món, però hi ha una subpoblació que es considera mediterrània, no? I falten dades per poder també avaluar el seu estat de conservació, tot i que la població que hi ha a l'estret de Gibraltar, com que és molt tancada i s'ha pogut estudiar molt bé, s'ha arribat a catalogar que està en perill d'extinció i en perill crític, a més, perquè és una població molt petita que cada any té tendència a disminuir. Per tant, està en perill crític la població de l'estret de Gibraltar.
Uh-huh. Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que recordis d'aquesta espècie.
Bé, doncs, com a curiositat, ja us dic que l'hem vist poquet, aquesta espècie, és molt xula de veure per la interacció que tenen entre ells, i aquest any vam tenir la sort de poder veure una interacció entre aquesta espècie i el cap d'olla gris. La primera vegada que els vèiem junts, les dues espècies, i tenien un comportament una mica no amigable, per dir-ho així, i són dues espècies que competeixen una mica per preses i per hàbitat, i aleshores, diguéssim, bueno, va ser un comportament molt interessant de veure, perquè els caps d'olla gris els estaven com una mica empuixant o una mica rodejant, intimidant d'alguna manera, i ells, en canvi, els caps d'olla negra, com que tenen aquesta estructura tan social que us he comentat, doncs es limitaven a quedar-se en un grup super, super compacte amb les cries al mig, diguéssim, per defensar-se una miqueta, no? I, bueno, és el més remarcable que et puc explicar.
No us ho esperava o us va sorprendre aquest comportament?
Sí, per res, perquè no és freqüent trobar dues espècies juntes quan tenen un albirament, i encara menys freqüent és trobar que tinguin una interacció clara entre elles. Perquè sí que a vegades hem vist diferents espècies de dofins, però simultàniament, però no amb una interacció clara. I aquesta era una de les poques vegades que ho hem vist.
Mm-hmm. Costen de veure? Són difícils de veure els caps d'olla negra més que els de cap d'olla gris? Ens has comentat una miqueta?
Sí, aquí al Garraf sobretot, nosaltres els hem vist, els veiem molt, molt menys que el cap d'olla. En altres zones passa exactament al revés.
Mm-hmm. Fantàstic. Doncs, Sílvia, recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre l'entorn d'aquestes espècies i sempre que n'albirem alguna, hem de respectar aquestes distàncies de seguretat i no posar-nos entremig de les seves... dels seus... quan naveguen, diguéssim, quan estan nedant.
Totalment, i nosaltres, per desgràcia, hem vist alguns individus, no concretament de cap d'olla negra, però sí que alguns individus amb marques clares d'interaccions amb vaixells. Llavors, al ser una espècie gran i tenir una natació més aviat lenta, encara amb més motiu, si trobem un grup que està tranquil, està calmat amb la superfície, el que no podem fer és acostar-nos-hi amb gran velocitat, hem de ser sempre respectuosos, poc a poc, a una distància prudencial per al motor, i per tot això ho regula un reglament, el Real Decret de Protecció de Cetacis, on explica fil per randa què cal fer i què no cal fer en cas de trobar-nos amb un grup de cetacis.
Doncs Sílvia Junca, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar. Ens retrobem a la següent.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor. Ja no li cau ni una llagrimeta. Nano, tu ets jove, em diuen veuetes. Per veure els dies passar tan ràpid, acaba el trago i aixecar la vista, i surt al carrer i busca qui t'estima. Yeah. Però jo tot iaio ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit. Sempre m'explico ai 10.000 històries i em dic que jo puc, que no sóc poruc. Però fred de peus em fa sentir sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena, que no sóc gat i a mi em falten vi. El
fred em pela i m'esqueixa, tires. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Però dins el gel el meu cor batega, bombeja sang a ritme de pera, i el fred que veus ara pica al terra, i el canigó se m'ha tornat cascada, i canto blues amb llengua bastarda, perquè en té mare però qui sap el pare, i dono les gràcies perquè respiro, vull estimar tot allò que miro. Yeah! És el tanguero de les altes hores que canta sol amb l'orquestra mora i dona avís al que escolta senya i dona senya al niu de la pena que no hi ha roca que l'aigua no mogui, que la cançó és per qui la canti i la guitarra és per qui la toqui. Jo no sóc aquí, a mi em falten vides, però no tinc tèria, no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa.
La xarxa.